Radio Astel.
Vinga, va, que passen ja 7 minuts, la màgia de la ràdio. Tries, què tal?
Com... Home, què tal?
Quina passada de xerrada, no?
Mira,
ja sou Dani Anglès, i tu, o sigui, ja us coneixeu...
Déu-n'hi-do-ret.
No sé qui deixa fora de lloc aquí, saps?
Normalment ell a mi.
Bueno, escolta, molt interessant aquesta conversa que has tingut amb el Dani Anglès.
Sempre és molt interessant.
Que li va fer molta il·lusió que el portessis allà,
sí. És un carrer del Carme. I...
Total, no?
Sí, sí, sí.
Dit això, ara canviem de registre, perquè una setmana més ens visita en aquest estudi la divulgadora musical i directora escènica Maria Voronkova. Què tal, Maria? Com estàs?
Molt bé, amb ganes. Amb
ganes. Millor, ja sabeu que parlem de música clàssica i just avui, Trias, expliquem això.
Sí,
perquè,
clar.
Mira, normalment li robem minuts a la Maria, però d'una manera escandalosa.
És que han passat coses, també, eh?
També, sí.
També és veritat.
Són temps convulsos, acceptem que són temps convulsos.
Sí, però, sí, bueno, sí. Mira, sí, val, d'acord. Però avui, justament, no, Trias, hem pensat, deixem-li, donem-li temps a la Maria. I clar, i la Maria diu, això m'ho podeu dir abans.
Sí, ara... sí, però bueno, per sort tinc, jo tinc xerrameca per estona,
sí,
eh? No passa res.
No, ara ho dèiem amb la Maria, que les nostres vides són una mica una òpera, també.
Sí. Ah.
Ara amunt, ara baix, ara...
Sí, no, i tu, no? Això és...
La intensitat, la intensitat.
Sí, 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 sí. I a part, vosaltres sou dues persones que ho viviu amb intensitat, no?
Correcte.
Tant els moments que estan amunt com els que estan avall.
Sí, full, full. Nosaltres si n'anem a totes. Si no, perquè el descafeinado no nos va, saps?
No entra. Com el convidat d'avui, era d'aquests també dels i baixos o no, Maria? De qui parlarem, a veure?
Doncs, hòstia, parlem... És que parlem d'una persona molt interessant, molt guai, eh? Sí, sí, és que és molt fort el que us porto avui.
Ai, veus? Ja m'ho imaginava.
És molt fort i, a més, és... Bueno, ho he fet per necessitat meva personal. És un programa que m'he fet per mi.
Per
perquè,
tu?
Sí, perquè necessitava, tenia moltes emocions a dins i necessitava buidar. Ah. Així que us porto...
Jo estic segur que avui, mira, avui passarà allò que t'agrada que passi sempre, Maria, que és quan dius el nom del compositor, molta gent farà eh?
Absolutament.
I quan diguis el nom de l'obra, la gent farà ah.
Absolutament. Per què? Doncs perquè avui parlem sobre la vida i l'obra del compositor valencià. Que dius tu, a mi el nom d'aquest home no em sona. Però sí, perquè el seu nom ressona per literalment tot el món. És Joaquín Rodrigo. I qui és aquest home? El famosíssim creador del famosíssim Concierto de Aranjuez. Jo crec que les raons de parlar avui sobre aquest home, aviam, són més que òbvies. Per què? Perquè en aquests moments jo penso que tots tenim un bocinet de l'ànima a València. I bàsicament aquests dies han sigut doncs, de por, de frustració, de no poder fer més i de veure com una tragèdia ecològica i humana s'ha convertit en un niu de misèries polítiques. I com deia jo al principi, he tingut la necessitat absoluta, vital, de parlar d'un home que va saber transformar el dolor amb música, la nostàlgia amb melodia i que és ell en si mateix un cant de superació i esperança. I he pensat quin espai millor que aquest per retre homenatge a València,
brava,
que era la terra natal de Rodrigo. I qui millor que Joaquín Rodrigo, que en moltes entrevistes deia després de la tempesta ha de renéixer l'esperança. Molt top. Va, parlem una mica d'aquest home, que ja tinc la pell de gallina ja.
Sí.
Joaquín neix a Sagunt el dia 22 de novembre de 1901. I coses de... O sigui, això és casualitat pura, eh? En dues setmanes, casualitats de la vida, és el 125 aniversari del seu naixement.
Què dius?
Sí. I me'n vaig enterar escrivint el guió. Va ser com...
Ostres!
Sí, sí, que perfecte tot, que maco.
Que rodó.
Sí, que rodó, que rodó. La seva vida va ser molt particular. Ell va tenir 9 germans, o sigui, eren 10 en total. Sí. Tota aquesta gran família era fruit de 2 matrimonis del seu pare, que era un home d'aquell bastant rígid, anquilosat en els antics costums, el de la vara, diguem, perquè ens entenguem una miqueta. I, de fet, crec que és important que entenguem que ell mai va donar suport al nen en quant a la música. O sigui, li semblava una professió de dèbiles i de... En fi. Ell, cosa maca, molt xula, neix el dia de Santa Cecília, la patrona de la música.
Rodó.
És que és molt maco tot, és molt rodonet. I, curiosament, és justament la música la que marca tota la vida de Joaquín Rodrigo, i ara veureu per què. Amb tan sols 3 anyets va quedar sec per culpa de la diftèria. Sí, sí, amb 3 anyets, se dice pronto. Però els seus pares, que, bueno, per sort eren pudientes, de seguida van fer tot el possible perquè aquell nen fos altament funcional. I, a part de la formació en braille i l'escola, el van apuntar també a música, per desenvolupar totes les sensibilitats.
Totes les capacitats,
exacte,
no?
Exacte, exacte. I la qüestió és que van encertar, perquè aquell nen vibrava amb el piano, una cosa que no està escrita, s'apassionava amb la teoria musical, que és difícil apassionar-se amb la teoria musical, però ella estava a tope. I més tard va trobar en la composició la forma de dibuixar un món que ell no podia veure. Continuem, perquè sent bastant jovenet, curiosament, les seves primeres composicions ja van tenir èxit i reconeixement. O sigui, ell comença a composar...
Ell de primera, eh?
De primeres.
Les de
sí,
primeres,
sí, sí,
ja.
Tiro el dardo i doy a Diana. Sí, sí, sí. Però tot i així tenim el pare oposant-se aferrissadament a que la música fos la professió. Així que Joaquín, ja acostumat a haver de nedar contracorrent i a que tot costés un xic més que els altres, decideix un dia, acompanyat del seu amic i ajudant, que agafa les maletes i se'n van els 2 a París. De dir, no me apoyan, pues ya me lo hago yo.
Pues yo tiro cap allà.
Jo voy pa allà. I allà, per què hi va? Doncs per estudiar, per conèixer músics i artistes i per fer que la seva vida anés fora de la mirada controladora del pare i a veure si així, d'aquesta manera, podia aconseguir el somni de viure de la música. Per sort, allà s'hi troba com a casa. O sigui, encaixa perfecte. Coneix els seus ídols com Manuel de Falla, estudia amb el mestre Paul Dukas, i el seu esperit creatiu per fi troba un llenguatge propi, que al final és la clau de l'èxit de qualsevol compositor. Quin és aquest estil? Doncs un que es nodria tant per una banda de la tradició folklòrica i tradicional espanyola, barrejada amb les noves corrents modernes de l'època, que això funcionava allà a les mil meravelles. Així que el seu èxit no es fa esperar. Els parisins estan amb ell a tope i a poc el seu nom comença a sonar per Europa. Curiosament que Espanya no, eh? Per Europa només. Bueno, això ja passa, d'això ja passa, jo què sé. Bueno, en aquests moments,
sí,
i curiosament per qüestions laborals, que això m'agrada bastant, va conèixer a Victoria Cami. Qui és Victoria Cami? Doncs és una jove pianista que ja havia destacat molt en la seva formació del Conservatori de París. Ella és d'Istanbul, treballava en un teatre d'Alemanya, una tia fantàstica, talentosa, i com segons el mateix Rodrigo explica, a ell li va provocar el més gran dels somriures en donar-se la mà el primer cop que es van trobar.
Carai.
Ja hi som, un intensito.
Otro, uno de los nuestros. És uno de los nuestros.
Clar.
Sí, sí,
és
sí.
És que no us agradaria a vosaltres.
Sí, 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 sí.
Evidentment.
Sí, sí. Home, i tant, i tant. Mala fantasia, tío. Te doy la mano y tú sonríes y yo sonrío. Ay, nos encanta la música, toco el piano, yo también. Ah! Sí, va, sí. Qüestió, evidentment, tots dos queden fascinats l'un per l'altre i decideixen creuar els seus camins i ho farien per sempre. Després de tot això, d'aquesta trobada, decideixen casar-se a la València natal de Rodrigo l'any 1933 i després fan una lluna de mel. On fan la lluna de mel?
A on, a on? A veure,
a Las Vegas.
Aviam, per favor. Joan. Joan, per favor.
No, no, estava pensant a veure algun lloc així.
Sí, el Joan està fent la mímica, a veure si caiem tots, no? Nadie, nadie, nadie?
No, em sento, estic desconnectada.
Aranjuez, fan la lluna de mel. Aranjuez, i d'aquí el títol del concierto de Aranjuez. Sí, i a partir d'aquest moment, d'aquest casament, d'aquesta lluna de mel, d'aquesta fantasia romàntica, doncs la devoció mútua que es professen entre ells resta intacta més enllà dels reptes que suposava, imagineu-vos, no? La ceguera d'ell, les dificultats econòmiques, les dificultats de salut, el context social absolutament tràgic que van viure. Per què? Posem-nos en context. Estem en una època on Europa està, no convulsa, està convulsíssima. Convulsíssima. Així que, què està passant en aquesta època? Doncs que, lamentablement, durant aquest període de felicitat i èxit, esclata la Guerra Civil Espanyola. Clar. I tot i estar ells a París, doncs imagineu-vos, no? La por, l'angoixa, el sentiment de frustració, impotència, de no poder estar allà i no poder ajudar més, doncs marquen la seva vida i també la seva composició i la seva obra. També hem de tenir en compte que la seva situació econòmica es veu molt afectada.
Molt
per què? Doncs perquè havien d'ajudar la família de Joaquín amb tot el que podien. I desenganyem-nos. La música, fins i tot en el París més bohem i més xic, tampoc no donava, per tant, i menys durant l'avançada de la Segona Guerra Mundial. És que estem en un lloc bastant heavy. A tot això, i aquí hi ha la part més fosca, hem de sumar que la Vicky patia d'artritis reumatoide. I l'any 1939 la parella perd el seu primer fill, que neix mort, i per si fora poc, ella queda ingressada en un quadre clínic gravíssim, debatent-se entre la vida i la mort. Així que ens trobem amb un Joaquín completament desesperat, passant els dies al costat del llit de la seva dona, acompanyat pel soroll de les màquines que la mantenen en vida, plorant la mort del seu fill i resant per no perdre l'esperança. I aquest batec de les màquines, la pulsació d'aquest cor que lluita per mantenir-se viu, és la inspiració que el porta a composar l'Adagio, el segon moviment del concert d'Aranjuez.
Ara el que ens explicarà la Maria.
Clar.
Això és molt gros.
Canvia, eh? Canvia com percebem el concert d'Aranjuez. Qüestió. Què passa? Que Joaquín necessita un consol, un refugi enmig de tanta tristesa i composa aquesta peça com un diàleg que ell mateix mantenia amb Déu. Perquè ell, en aquest adagio, representa la guitarra que, llastimosa, enfadada, destrossada de dolor, demana explicacions a Déu per tota aquella injustícia. Així que l'orquestra és el déu implacable que no té la resposta que ell espera. No les té, les respostes.
Ja. Yeah.
Clar, perquè la vida de vegades et fueteja amb tanta força que ni Déu, ni ningú, ni res et pot respondre. I només aquesta orquestra, aquesta resposta, l'insta a tenir fe. Fe en l'esperança, fe en la resiliència, en la superació, fe en que tot allò el farà més fort si aconsegueix sobrepassar-ho. Així que la guitarra prega, però l'orquestra avança i avança sense deturar-se. I perquè veieu, us he portat un passatge on, que a mi em trenca, de veritat, em trenca el cor amb aquest diàleg, perquè la guitarra és un plor quasi desquiciat, quan ja no pots més, d'ira i de frustració, però a l'orquestra no li importa. L'orquestra avança, avança implacable. És molt fort, és molt fort. Perquè...
És que perdoneu, sí, però és que és molt fort. Cobra sentit encara sí, més. Tot. I us preguntava, tries, o sigui, tu deies, sí, la història que ens està explicant avui la Maria Voronkova, interessantíssim, no? Mm. Jo, tu la coneixies, no? Mm. Elles, però és que jo no la coneixia. Però tot i així, aquesta obra sí que es desprenia, no? Aquest punt de tristor, d'angoixa, no, Maria? Però amb el que ens estàs explicant...
És malgrat tot esperança, eh? Que és el que deia la Maria, sí, que és aquesta instrumentalització de l'orquestra.
Final, que ara hem sonat,
exacte,
no? De com a resposta.
Sí. T'ha passat aquí,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No, és increïble, perquè a més Joaquín escriu la peça tot d'una. O sigui, no es para, no està davant d'una taula. No està, o sigui, sí, li ve tota la música, tot d'una, sense pensar-hi. Mm. I a més, us l'heu imaginar allà, a l'hospital, foradant amb ràbia, dolor, desesperació els fulls de la seva màquina de Braille i sense proposar-se ni per un segon que allò seria una obra pel públic. És que no s'ho va ni plantejar. La necessitava.
Total.
La necessitava. Així que aquest adagio al final és un diàleg entre el dolor i la redempció. I diuen alguns crítics que el compositor va expressar en ella tot el que sentia, o sigui, l'enyor de la seva terra devastada per la guerra, la tristesa de totes les pèrdues que estava patint, la por de no recuperar la seva dona. Clar, va crear una música que toca el més profund de l'ànima, que ens convida com a mirar dins i provar de trobar la fortalesa enmig d'aquella devastació i de la màxima fragilitat, i crec que ho fa genial i brutalment en els últims acords. I què passa en els últims acords? Que després del dolor, l'enyorança per tots els moments viscuts, de felicitat, de despreocupació, i també d'aquell moment d'ira i de desesperació, decideix que ens dona un respir, però diminut.
Sí.
Una bocana, un bri de llum que és quasi imperceptible, o sigui, ens hem de deturar molt. I és un acord. De tot l'adagio és un sol acord, que a més és un recurs que porta Joaquín Rodrigo del barroc, que era un acord que el que simbolitza és l'ascensió al cel. Escoltem-lo un segon. És aquesta cosa celestial. I per entendre millor aquest moment, hem de posar atenció al fet de que hem anat escoltant, no? Tot el moviment està en tonalitat menor. Aquella cosa trista, carregada, melancòlica. El drama s'està escolant en cada acord, en cada nota. Però al final tenim aquest acord major, aquest acord celestial. Escoltem-lo, escoltem-lo. És que és un.
És un.
Un acord.
Sí.
I en ell representa l'esperança. Representa el comiat al seu fill, que per ell, que era molt creient, anava a un lloc millor. Representa l'esperança per recuperar la seva dona, l'esperança per poder seguir endavant, l'esperança de la lluita. Un acord, un, per sanar, per reconstruir. És música que és l'ànima de Joaquín Rodrigo i és música que per mi, en aquests moments, és justament la veu que dona gràcies a totes i cadascuna de les persones que estan fent renéixer València. Totes elles, per mi, ara, són l'acord musical de l'esperança i per això necessitava avui parlar de Rodrigo i d'aquesta peça. Thank you.
ens hem quedat sense paraules aquí a l'estudi, eh, Trias?
Bueno, és que quan, quan es posa la Maria...
S'hi posa bé,
sí,
eh?
Sí,
bueno,
posa molt bé.
Jo ho necessitava per mi, necessitava buidar-ho.
Sí, treure-ho.
I crec que és un homenatge xulo.
Mm. Jo crec que, Maria, si em permets, sí, que has fet aquest homenatge avui a València i sobretot a l'Horta Sud de València, recomano a tots aquells oients que, sisplau, tinguin amics, familiars, persones conegudes a València, que vagin a Ràdio La Carta, de Ràdio Estel, i que enviïn aquest fitxer a tota la gent de València, perquè si s'emocionen un 1% del que m'acabo d'emocionar jo crec que sonarà molta gent.
Sí, bueno, Rodrigo va escriure música per sanar i per això l'he volgut portar. I a més, vull acabar amb un missatge d'esperança.
Va, molt bé,
perquè,
Maria.
Perquè la Victòria es va recuperar. Tots dos van viure junts 64 anys.
Veus?
Van tenir una altra filla que van anomenar Cecília, com la patrona
Home,
de la música.
Molt bé.
Ella va continuar amb el llegat del seu pare i es va dedicar a divulgar i a potenciar la música. I al final aquesta és la història d'una família que es va superar gràcies a la música. Plegats van sobreviure a les penúries, van forjar-se un futur que va estar ple de premis i reconeixements fins al dia de la mort de Joaquín, l'any 1991, tan sols 2 anys més tard que la Vicky. Vida longeva i de superació. I m'agrada pensar que tot això, tot plegat, va ser possible a la resiliència i a l'esperança, perquè en un moment donat van poder fugir de la Segona Guerra Mundial i ho van fer amb una sola maleta, per tots. I dins d'ella hi havia una sola partitura. I aquesta partitura era el concierto de Aranjuez.
Doncs bravo, bravo.
A tope.
Maria Broncova, moltes gràcies per haver repassat avui l'obra de Joaquín Rodrigo, autor del famosíssim, com dèiem, concierto d'Aranjuez. Com deien Trias, no? Aquest, si m'ho permeteu, petit gran homenatge que avui li llancem de la mà de la Maria Broncova.
Espero que la Dajo...
Enviï força.
Sí, i
força
que ara el podem escoltar d'aquesta manera.
Ui, tant.
Amb el patec de l'esperança al darrere.
Una altra lectura.
Bon viatge a Colòmbia. Quan tornis, ens explicaràs què
hi has de fer. I tant, moltes gràcies.
No, però això no ho pots dir ara, que queden 20 segons.
Que ho escoltin d'aquí 2 setmanes.
Mare meva, sí. Estaràs fora, eh?
Estaré fora, però en 2 setmanes hi torno i us ho explico tot.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.